No sento la pressió, energia, ràbia que tot ho mou. No sé si està preocupada o no. Podria ser simple felicitat i prou. A què estàvem esperant per fer sonar aquest grup que no entén de preocupacions ni falta fa? Per seguir la inèrcia que arrossega el teu cap amunt i avall. Podem parlar de filosofies si vols, dels grans problemes de la vida, del dol que jo immesurable que mai serà resolt. Però si saps que no serveix de res perquè no dedicarà el temps a l'acció. No perquè hagin passat massa anys, sinó perquè més ben bé igual m'he assegurat de deixar-ho arreglat fent una mica de soroll de tant en tant. A què estàvem esperant per fer sonar aquest grup que no entén de preocupacions ni falta fa? A què estàvem esperant per seguir la inèrcia que arrossega el teu cap amunt i avall? Podem parlar de filosofia si vols, dels grans problemes de la vida, del dol de gent mesurable que mai serà resolt. Però si saps que no serveix de res perquè no dedica el temps a la gent.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Hem arrencat aquesta segona hora del Penedès en xarxa amb soroll de la Nerea Bassar Trio. I entomem ara l'actualitat. Fa unes setmanes l'Ajuntament del Vendrell iniciava les tasques de restauració del monument als castellers de Josep Canyes, ja que estava afectat per un fong. Aquesta restauració ja s'ha acabat i avui volem saber com ha anat i en què ha consistit. Per això ens n'anem fins als estudis de Domenys Ràdio. Lourdes, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, i com bé comentes, i per saber més del tema, comptem amb l'Adrià Arroyo, tècnic en conservació i restauració de patrimoni cultural. Molt bon dia, Adrià, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé. Abans que res, deixa'm demanar disculpes per no ser aquí en directe. Però bueno, el que passa, no? que t'apuntes malament l'hora i al final doncs, no ha pogut ser, però bueno, espero que no hi hagi problema per fer-ho via telefònica, fer l'entrevista per via telefònica, se m'escolti bé i qualsevol cosa doncs, me la comenteu.
Perfecte, no t'amoïnis, aquestes coses succeeixen i l'important és que et puguem tenir via telefònica. I més, una professió que després en parlarem més perquè no està gaire... no s'explica gaire el que feu. Sembla que sigui molt fàcil restaurar un monument, no? Però és més complexa del que sembla.
Exactament, i aquesta professió, la de la conservació i restauració del patrimoni, és una mica la gran desconeguda, i és el que tu dius, no és tan fàcil restaurar un monument, però és que no només un monument. Quan parlem d'aquesta professió, hem d'entendre que estem parlant de tot el patrimoni cultural que ens envolta, i en el nostre país, que té molts, molts anys d'història, doncs clar, té molt objecte patrimonial, tant siguin béns mobles o béns immobles, i que cal conservar perquè són molt importants conservar aquests objectes perquè tenen molta informació, ens donen una informació d'una societat del passat molt, molt important. I en definitiva, el que és aquesta professió... resumint-ho molt tot, doncs és una feina molt social. I m'explico. És social perquè treballa justament per la societat, i no només per la del present, sinó treballa per la societat del passat, del present i del futur. I és que aquests objectes patrimonials que s'han de conservar, s'han de restaurar i s'han de mantenir vius, els van fer unes societats ja passades, del passat, dels nostres avantpassats pròpiament, els quals hi van abocar en aquests objectes un munt d'informació que ens descriu com vivien, què pensaven, què feien aquella gent i que, per tant, a nivell històric és molt important. La societat del present també treballem perquè nosaltres arreglem o tornem a donar vida a aquests objectes perquè la gent d'avui en dia els pugui visitar, els pugui gaudir, en pugui treure aquesta informació que comentàvem, i també a les societats del futur, perquè gràcies a aquestes intervencions es mantindran aquests objectes i per molt que nosaltres ja no hi siguem, doncs les generacions que venen després de nosaltres puguin continuar traient tota aquesta informació que comentàvem. I no sé, penso que és molt interessant.
Doncs sí, anem a parlar una mica més en profunditat. Parlem d'aquest monument als castellers, de Josep Canyes, que estava afectat per un fong, que precisament el mes d'agost doncs, s'havia tret un arbre, que era el que semblava que estava doncs, causant aquest problema.
Sí, exactament.
I explica'ns com ha sigut el treball de restauració. Ha sigut bastant ràpid, no?, pel que vam comentar l'altre dia.
Exacte. Doncs és exactament això. El monument dels castellers, que és un monument, pensem-ho, dedicat a tots els castellers de Catalunya, que per molt que estigui al Vendrell no és que estigui dedicat a la colla dels nens del Vendrell, sinó que és un monument pensat a totes les colles de Catalunya. I per tant, home, va ser un plaer i va ser un honor doncs, poder intervenir-lo i arreglar-lo. I és això que comentaves tu, Lourdes. Al costat mateix hi havia un arbre que per l'exudació de les fulles treia unes partícules orgàniques que quedaven dipositades a la superfície de la pedra, perquè hem de pensar que és un monument que representa un 4 de 8, és un castell fet amb blocs de pedra, i clar, totes aquestes partícules havien quedat dipositades sobre de la pedra, una pedra calcària d'Ulldecona de molt bona qualitat, però clar, al quedar allà sobre i al llarg del temps doncs s'havien enfosquit aquestes partícules, cosa que feia que la llegibilitat del monument es veiés alterada i no tingués l'aspecte que havia de tenir. Les cares no es distingien massa bé perquè quedaven com totes amb una mena d'ombra, els cossos, les marques inclús dels picapedrers que van estar treballant en l'obra havien quedat ocultes sota aquesta capa negra. I per tant, el que vam plantejar aquí va ser una intervenció de conservació curativa, val? No va ser pròpiament, diguéssim, una conservació o restauració, perquè el que es va fer allà és incidir sobretot en aquest tema de la llegibilitat del monument. No es va fer una gran intervenció refent els morters de les juntes, perquè són blocs de pedra, i entre cada un doncs, hi ha una junta que antigament, quan el van construir, la van tapar amb morters, i molt d'aquests, això és normal, al llarg del temps, per qüestions de la pluja, de quan filtra aigua i després un dia de fred es gela, doncs allò va fent pressió i es trenca en molts dels casos, però per exemple això no ho vam tocar, ho vam deixar com estava perquè també vam valorar que no era molt, molt important, i això que et deia, ens vam centrar sobretot en la neteja, que la vam poder fer amb una hidronetejadora, és a dir, una màquina que treu aigua a pressió, degut a les bones característiques de la pedra. Perquè ara, clar, jo dic, ostres, va ser fàcil perquè, mira, vam agafar la Kärcher, no? El que tothom sí. Coneix, la Kärcher, la famosa Kärcher, i vinga, vam començar a fer metres. Però, clar, abans d'això vam haver de fer unes proves, veure que la pedra aguantés, que tingués unes bones característiques, i a partir d'aquí doncs, vam poder proposar aquesta neteja amb hidronetejadora, i va ser molt efectiva, la veritat, perquè aquesta partícula que s'havia ennegrit no havia quedat massa fixada, i gràcies a això, passant la manguera, doncs, vam poder anar-la retirant i fins que va quedar perfectament net. A més de la neteja, es va plantejar de posar un producte que protegís aquesta superfície de la pedra, concretament un producte hidrofugant. És a dir, és un producte que fa que no que l'aigua no rebutgi l'aigua. El monument, d'alguna manera, quan hi arriba aigua, fa que llisqui per sobre, com una mena de plàstic, però evidentment un producte subministrat per una empresa de restauració i el qual és no fa una pel·lícula intranspirable, sinó que deixa respirar, perquè si no podríem produir altres degradacions. Doncs vam aplicar aquest hidrofugant de manera que si alguna vegada tornen a arribar-hi aquestes partícules exsudades per les fulles dels arbres del voltant, doncs qualsevol dia de pluja, com les gotes d'aigua lliscaran, doncs s'enduran totes aquestes partícules, de manera que podrem retardar molt més l'aparició d'aquesta capa ennegrida. Uh-huh. I res, això, per això va ser tan ràpida, perquè ens vam centrar sobretot en la neteja i en la posterior protecció. Que s'ha de dir que aquesta protecció tampoc és infinita, vull dir, durarà uns anys, però com totes les coses, han de tenir un manteniment, i d'aquí als anys que siguin, quan tornem a veure aquesta capa ennegrida o qualsevol altra problemàtica, doncs s'haurà de tornar a plantejar una intervenció per poder-lo deixar en perfectes condicions.
Adrià, tal com ho explica, sembla molt fàcil, però fàcil perquè vosaltres sabeu com tractar i heu fet aquestes proves que deies, no passo la Kärcher a lo bruto, sinó que directament que pogués aguantar-ho. Però precisament també l'altre dia en parlàvem de la importància d'aquest patrimoni cultural que tenim i que gràcies a persones com tu, que sou tècnics, doncs aquestes tasques de restauració, com li diem, són tan importants perquè es conservi aquest patrimoni cultural. Però no és una especialització gaire coneguda per la resta dels mortals.
Exacte.
En què consisteix? És a dir, com bé deies, el monument en els castellers ha sigut molt fàcil, entre cometes, però
sí,
m'imagino que altres obres són més complicades de restaurar, no?
Sí, exactament. I és per un fet, perquè apareixen més problemàtiques. Aquí ha sigut fàcil perquè és això, l'obra en si estava, a nivell de conservació, estava molt bé, perquè no hi havia cap problema estructural ni cap, no sé, quan dic problema estructural em refereixo, jo que sé, a alguna esquerda molt, molt grossa o alguna part que hagués caigut, algun despreniment del monument, estava en molt bon estat. Llavors, per això ha sigut més fàcil. Però, clar, ens trobem objectes que clar, vulguis o no, és això, intervenim en peces que tenen molts anys d'antiguitat. I ens toca intervenir a vegades algunes peces molt malmeses per diversos factors, però el majoritari és doncs, aquest descuidament de l'objecte. I moltes vegades, per exemple, quan hem restaurat capelles d'esglésies que tenien un interès històric i artístic perquè estaven decorades amb pintures murals, doncs molts problemes que havia patit la pintura venien derivats de les filtracions d'humitats. I moltes vegades ens vam adonar que era tan fàcil com un manteniment de la teulada, de la coberta, perquè vam dir, ostres, com pot ser que tantes humitats? I simplement vam pujar i vam veure que tota la teulada estava coberta de plantes, d'herbes, i els desaigües també estaven embossats. I clar, vam haver d'anar a l'origen del problema i va ser tan fàcil com, primer de tot, abans de començar a intervenir, netejar, fer una neteja de la teulada i dels desaigües. Però és que, clar, fem una mica de, ja veus que ens hem de fixar una mica en tot, els conservadors restauradors, i és molt important això que fem sempre, tots, és, abans d'intervenir, doncs, fer un anàlisi molt profund de la peça i ja intentar tenir encaminat els passos següents que faràs, perquè, clar, són objectes que és el que diem, molt importants. Encara a dia d'avui potser la societat en general, no té la consciència de lo important que són aquests objectes històrics i la informació que ens poden traslladar. I per tant s'ha d'anar amb molt de compte i has de fer uns assajos previs molt importants per poder determinar quina serà l'operació de després. Has de fixar-te en múltiples coses i coses que no hi caus fins que, no sé, se t'encén la llumeta i dius, ostres, doncs netegem les teulades, que no és una feina pròpiament de la nostra competència, però si volíem fer-ho ben fet i resoldre el problema, tallar el problema d'arrel, doncs havíem d'actuar allà i netejar-ho. I pel que fa a la poca gent que coneix la professió, doncs, i jo què sé, potser ens està escoltant algú que diu, ostres, que interessant, doncs no sabia que existia, i ara que sé que existeix, doncs mira, m'interessa més dir-los que aquí a Catalunya es fan estudis, o sigui, hi ha una formació acadèmica molt important, sobretot a la Universitat de Barcelona. A la Facultat de Belles Arts s'imparteix un grau, que és el que jo vaig cursar, i després també hi ha la coneguda com a Escola d'Aigua Blava, pel carrer on es troba, que depèn de... és l'Escola de Conservació i Restauració, que depèn de la Generalitat. I en aquests dos llocs atorguen titulacions oficials per poder exercir aquesta professió. Perquè, clar, com és el que diem, hi ha molt poca gent que sigui conscient de la importància i també, alhora, molt poca gent que conegui aquesta professió, ens trobem que moltes vegades hi ha gent no especialitzada que vol fer la nostra feina o inclús que la fa. I clar, és important des d'aquí fer una crida doncs, això, a la formació i al conscienciament de la gent de que segons quin objecte patrimonial, ja sigui des de, jo què sé, un moble, un retaule, un quadre, inclús un edifici sencer, si la façana o l'edifici en conjunt té prou importància, doncs l'han de fer persones especialitzades. I no vull dir que per exemple, a l'hora de restaurar un edifici o un monument com els castellers, que és una cosa molt gran, no és com, jo que sé, un moble o una cadira o un quadre que pot... Bueno, hi ha de molts formats, però són més petits. No vol dir que ho haguem de fer nosaltres sols, perquè a nosaltres ens agrada sempre també treballar de manera interdisciplinar. I si nosaltres no arribem... Bueno, nosaltres som especialistes en algo molt concret, però si no arribem per temes estructurals, doncs no ens importa treballar amb arquitectes, arqueòlegs, paletes o qui faci falta. Però clar, cadascú centrat específicament a la seva professió, perquè bueno, per això ens formem i sabem com intervenir al final. I res, és una mica així intentar resumir la nostra vida, doncs una mica així per sobre. Segur que em deixo coses i que qui vulgui doncs segur que pot aprofundir més per internet. I alhora, ara que s'ha avançat la llumeta, que he comentat abans una cosa dels mobles, és que m'agradaria, s'ha avançat la llumeta perquè m'agradaria fer incís a que molta gent, sobretot en la restauració dels mobles, doncs ho fa a casa seva, mobles antics, o els decapen i després els pinten així i els hi fan una mena de coses rares, i dic, sí, ostres, vigileu sobretot, perquè hi ha molts tallers que diuen que restauren mobles i no són restauradors de veritat. Per tant,
bueno, aquest problema em sembla que tenim a molts llocs amb el tema de que s'ha de professionalitzar i que no s'hi val tot, no?
Exacte.
Adrià Royo, se'ns ha esgotat el temps. Moltíssimes gràcies per haver-nos explicat aquesta feina tan important que feu de conservació i restauració del nostre patrimoni cultural. I esperem que puguem tenir-te un altre dia i que ens expliquis més coses molt apassionants sobre la vostra feina.
No, moltes gràcies a vosaltres per poder-me fer l'entrevista i fer una mica d'altaveu d'aquesta professió i així donar-la una mica més a conèixer. M'ha sigut una llàstima no poder ser aquí i conèixer-vos en persona, però bueno, penso que s'ha escoltat bé i res, ha sigut un plaer.
Igualment. Una abraçada molt gran. Que vagi molt bé.
Molt bé, Lourdes. Adéu, adéu.
Adéu, Adrià.
Amb els de Rumbant cantant aquesta rumba perfecta, arribarem a 11:15 del matí, segona cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, i després seguirem ajudant-vos amb els vostres retrats al Penedès en un clic.
Perdre més el temps buscant la rumba perfecta, a temps que ja no es pregunta qui és el rei de la rumba. Ell és gat vell i salsero, remena el cul amb salero. Diu la llei no escrita que la rumba no té amo. La rumba perfecta surt del cor en qualsevol idioma. Ballant el xipent el brilla els ai, ai, ai. Oh, Ricardo Tarragona. Que no es pot dogmatitzar, per poder tocar la rumba només cal deixar-se anar. No deixis que et diguin mai com l'has de cantar. La rumba no entén de races, neix als carrers i les places. Diu la llei no escrita que la rumba no té amo. La rumba perfecta surt del cor en qualsevol idioma. La canta el xipent amb brilles, ai, ai, ai. Oh, Ricardo Tarragona.
El rumbero té la pell per dins i l'ànima per fora.
Ja són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Associació de Veïns del Centre de Vilafranca pensa que la reforma de la plaça de l'Oli pot ajudar a revitalitzar la zona. Ja fa un temps que s'estan duent a terme les obres a la zona de la plaça de l'Oli, un dels espais emblemàtics de Vilafranca. Des de l'Associació de Veïns del Barri del Centre, la seva presidenta, Esther Ribas, comenta que eren unes obres convenients per actuar en una zona que començava a estar degradada. Des de l'associació estan seguint l'evolució dels treballs i consideren que pot aportar coses positives. Un dels temes que ha generat polèmica entre el veïnat de la zona és la possibilitat d'ubicar terrasses de bar en aquesta plaça. Ribas considera que caldrà seguir la qüestió amb atenció, però que si es regula bé i es compleix amb la normativa, pot ser un fet que ajudi a donar vida a un espai on ara mateix hi ha molts locals buits. Calafell precinta els aparells per fer esport. L'Ajuntament de Calafell ha precintat les zones per practicar esport a l'aire lliure per evitar el seu ús. La mesura es pren seguint les directrius de la Generalitat per evitar la propagació del coronavirus. La policia local ha precintat els aparells esportius. En els primers moments de la pandèmia era un punt de concentració de joves, malgrat les recomanacions de no fer-les servir, per la qual cosa la policia local va haver d'acudir en diferents ocasions. El tancament és dels aparells esportius. No afecta els parcs infantils, on de moment el seu ús està autoritzat fins a les 8 del vespre. Es presenten dues queixes i una consulta en el desplaçament telemàtic a Olèrdola de l'oficina del síndic de Greuges. El síndic de Greuges ha rebut un total de 3 trucades en el seu desplaçament telemàtic a Olèrdola el dijous de la setmana passada. Les persones ateses per l'equip del síndic, per trucada o videotrucada, han presentat dues queixes i han fet una consulta. Els problemes plantejats han estat, entre altres, temes relacionats amb medi ambient, manca de resposta de l'administració i funció pública. Una de les dues queixes presentades anava adreçada a l'Ajuntament d'Olèrdola. L'atenció als veïns del municipi un cop l'any, des del 2017, és un dels serveis que recull el conveni de col·laboració signat entre el síndic de Greuges i l'Ajuntament d'Olèrdola. I acabem explicant-vos que Gelida presenta la recerca etnològica sobre la festa de Santa Llúcia al municipi. Gelida va presentar divendres la recerca etnològica de la festa de Santa Llúcia al municipi a càrrec de l'antropòleg Jordi Montlló i de la coordinadora de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès, Àngels Travé. La recerca es va fer l'any 2018 i el treball de camp i observació de la festa el 13 de desembre. La festa de Santa Llúcia de Gelida se celebra des de 1855 amb l'única interrupció dels anys de la Guerra Civil Espanyola i és una de les més antigues d'aquestes característiques que es coneix a Catalunya i amb més continuïtat en el temps. L'element principal de la festa és l'elaboració de l'escudella dels pobres que es reparteix un cop el mossèn, acabat d'ofici, en fa la benedicció davant l'església. A Gelida aquest ritual patrimonial festiu es fa el 13 de desembre per Santa Llúcia, dins el cicle nadalenc. A diferència d'altres escudelles, sopes o ranxos que es fan dins del cicle de Carnaval abans de començar el dejuni obligat de la Quaresma, com són els casos de les poblacions penedesenques de Sant Pere de Riudebitlles i Montmaneu.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen 7 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa.
Més enllà del selfie, hi ha vida en el món dels retrats fotogràfics. Per saber com fer-los perquè quedin bé, avui, en la secció mensual de fotografia, el Penedès en un clic, l'Ignasi Blanca i l'Ignasi Pallissa ens parlen dels retrats. Conversa amb ells als estudis de Canal 20 el nostre company Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, avui parlem amb els Ignasis fotògrafs, l'Ignasi Blanca i l'Ignasi Pallissa. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia.
En aquesta secció mensual del Penedès en xarxa, el Penedès en un clic, dedicada a la fotografia, avui per parlar d'un aspecte específic, el de fer un retrat, no? La pregunta genèrica d'entrada és com es pot fer un bon retrat? Hi ha alguna clau, algun secret, alguna recomanació concreta que es pugui oferir?
Bueno, potser entraria una mica a què considerem
retrat,
no?
Sí?
Potser abans que
com
fer-lo, no? Crec que podem considerar això que és un retrat i és bàsicament una foto de normalment una persona, encara que hi ha gent que considera animals, també retrat i de més, vale? Però que sigui un pla més aviat tancat, o sigui, que no es vegi tota la persona, sinó mig cos, no? Considerem a partir de la cintura que hi ha retrat.
Bueno, de fet, a veure, si surt la persona sencera també es considera retrat, inclús diverses persones, perquè pot ser un retrat de grup.
Correcte.
Molts matisos, molt retrat.
Clar, hi ha moltes maneres per considerar el retrat, no? Ara, clar, ja entren altres temes, no? També, a mi personalment, doncs això, m'agrada més plànols més tancats. Per retrat de grup, per mi també està bé, però no té la mateixa consideració que poder un retrat...
Un equip de futbol, per exemple, en la formació dels 11 que van
jugar... Sí que és un retrat, sí que és un retrat, però, bueno, jo no ho considero tant, no? O sigui, a mi m'agrada més parlar de retrat quan parlem de doncs això, uns planos, algú més tancats que no... Tot i que això, també si és una persona sencera, també es considera retrat, però... A mi m'agrada més per això, cintura en amunt, per mi sí que és retrat. Ja.
Una persona o poques persones?
De fet, a veure, també potser això de retrat ho tenim més associat a lo que és el rostre, no? A la cara i fins aquí a l'alçada dels ombros, més o menys. Ja és, ho tenim més considerat així, no? Però de fet engloba molt més, no? Diferents planos, clar, està dividit en diversos planos el retrat. Depèn del tros que agafis de la persona. Inclús mitja cara pot ser un retrat o un tros d'ull i un tros de nas també. L'únic que ja és plano molt tancat, llavors.
Bueno, tot el que consideri poder forma humana de la cara, no? Forma de la cara en si.
Aquí juga la sensibilitat de cada fotògraf.
Sí, i el gust i el... Bueno, i l'enquadrament que li vulgui donar i les idees que tingui al cap aquella persona, no? Perquè de vegades...
Il·luminació, inclús una silueta, pot ser un retrat, no? També. Silueta de la cara, el cos i tal, també pot ser un retrat. Clar, llavors ara, amb la pregunta de com fer un bon retrat...
Després de comprovar que la definició és molt àmplia...
És molt àmplia.
O pots agafar, doncs, cadascú, segur, cada fotògraf, una part d'aquesta definició que més li agradi o més com la s'hi trobi, doncs hi ha això, com es pot fer un bon retrat?
Bé, com és tan ampli com els seus matisos, no? Doncs a mi particularment el que m'agraden és retrats amb poca profunditat de camp, que el fons estigui més desenfocat i, com he dit, doncs a partir de la cintura en amunt, si són més tancats de vegades millor, però això m'agrada més amb poca profunditat de camp, que es vegi la cara però al fons s'intueixi o que hi hagi alguna cosa interessant al fons però desenfocada, i bàsicament m'agrada més així, amb poca profunditat de camp, obertures 2-8 en avall i aquest estil.
De vegades també depèn de lo que vulguis fer o de lo que et demanin, perquè si s'ha de veure la persona dintre d'un context en concret, llavors ja no és només enfocar la cara, has de tenir enfocat també el que es veu al darrere. O, si més no, que s'intueixi molt el que hi ha al darrere, encara que ho tinguis desenfocat. Perquè, jo que sé, un senyor en una oficina que es vulgui fer veure que és el directiu, diguéssim, la gràcia és que es vegi allà a la seva taula, amb el seu prestatge darrere, amb els seus llibres, allò més intel·lectual, saps? I fer un retrat més formal, diguéssim, no? Després ja tenim el retrat, ja anar a buscar coses més abstractes o més artístiques, diguéssim. Però quan es tracta de coses així per empresa, per segons quines coses, volen coses més formals.
Perquè sempre hi ha aquesta distinció entre si és un encàrrec, no? Per tant, una de sotmetre's, doncs, el que marca, doncs, qui fa aquest encàrrec, i l'altre suposo que sí. És més,
de fet, a veure,
desitjable pel fotògraf que sigui lliure.
Quan et fan un encàrrec, ja moltes vegades ja saben el que volen, però hi ha vegades que et poden fer l'encàrrec sapiguent el tipus de fotografia que fas, o et poden fer un encàrrec a lliure elecció, no? Allò, sorprèn-me, a veure, o fes diverses coses a veure quines ens agraden més. De vegades pot passar això, no? Que vulguin algo formal, però després surts de lo normal i a la millor els agrada més. Això és, de vegades és veure-ho per sapigueu, no? La gent no, fins que no ho veuen, no s'ho imaginen, no? Moltes vegades.
Perquè a vegades aquesta formalitat queda molt forçada, que es veu, doncs, poca autenticitat.
Bueno, és una foto típica de polític, no? Aquesta foto, així.
Sí, també.
Que no transmet autenticitat.
No, bueno, en el sentit de que bueno, es veuen forçades allà al despatx i amb els papers... Sí. Però, bueno, de fet, no sé si va ser amb el de Vox, va haver també una mica de controvèrsia amb el que tenia sobre la taula i preparat allà, que es veia molt preparat i no sé què. Bueno, no sé... Al final això són fotos, totes les fotos estan més o menys preparades perquè tu busques transmetre un missatge, busques alguna cosa en concret i llavors per transmetre aquest missatge, o amb la Díaz Ayuso, em sembla que també va passar, que li van fer unes fotos així molt, que sí, així com cara de trista i sense maquillar i no sé què, i bueno, buscaven donar una mica aquesta, perquè va ser l'inici de la pandèmia, em sembla, que va sortir un reportatge, i buscaven transmetre aquesta imatge. O sigui, totes aquestes fotos, si estan fetes per professionals, és molt probable que estiguin fetes així deliberadament, perquè busquen transmetre això, no?
Mm. Sí. I és més fàcil fer un retrat a un nen, o una nena, o una persona gran, un avi, una àvia?
És igualment de complicat a tots.
Sempre és complicat.
Sempre que la persona no sigui ja en si fotogènica, o col·labori, o sigui una persona que, no sé... De vegades hi ha persones que ho tenen innat, no? Que saben posar, diguéssim. Val? Perquè, o de vegades quan vols fer un retrat així robat, que sense que la persona es doni compte de què li estàs fent...
Que són els que més pot... autèntics, no?
Sí, són els que normalment queden millor, però llavors se t'hi posen bé, saps? Quan veuen que els estàs fent la foto. I vulguis o no, costa bastant, a no ser que sigui algú professional, diguéssim, que es dediqui a fer de model, o... que la persona ja ho tingui innat a dintre, no? Perquè sempre hi ha aquells matisos que els crios no s'estan quiets mai, els que, el que et comentava, que se't posen bé sense que a la millor vulguis que es posin, o quan vols que es posin bé llavors et fan una ganyota, o riuen, o parlen, se't posen a dialogar amb tu quan els estàs fent la foto, no? La pose i calladet, de vegades va bé, i, perquè clar, tot això són, si vas disparant, són fotos que després se'm van a la brossa perquè surten amb els ulls tancats, amb la boca oberta, i és prou complicat en bo i en tothom, no?
Bueno, per normal, això, si no estàs acostumat a posar, potser és més fàcil fer una foto així, com deia l'Ignasi, més tipus robat, no? Perquè, bueno, tu ves fent i jo et faig fotos, perquè si no, és això, volen posar una cara que no saben com la posen, no? Mm-hmm. Perquè normalment les persones que fan modelatge, pues, es passen hores allà davant del mirall i a veure quina cara els hi queda bé, quina postura, com posen les espatlles perquè ressalti més o menys i giren cap aquí, la mà cap allà, no? I llavors, clar, sembla, això de posar-te davant d'una càmera i que et facin fotos deu ser fàcil, i bueno, també té la seva complicació, no? Mm. Perquè és això, aquesta gent es passa hores davant d'un mirall practicant també aquestes posicions i com queden millor.
Fa unes setmanes, en el primer lliurament de la vostra secció, comentàveu, en el cas del paisatge, doncs, que era molt important la preparació. Era molt important planificar, que és el que es anava a retratar. En aquest cas, en el retrat, com es planifica fer aquest tipus de fotografia? Reformulo la pregunta per anar al que comentàvem al principi, no? Com fer un bon retrat?
Aquí el tema és saber què vols, no? O què t'han encarregat, o què es busca amb aquella foto, no? Per poder tenir, depèn de la llum, si és interior, si és exterior. Normalment les hores centrals del dia no van massa bé per fer fotos, com tampoc, ja ho vam dir en paisatge, que tampoc són de les millors hores en general, tot i que en paisatge, potser en grans paisatges es nota menys, perquè al final queda tot il·luminat i no hi ha masses ombres perquè estan lluny i de més, però clar, en un retrat sí que es nota molt més aquesta llum directa del sol a les 12 del migdia, et fa unes ombres que no fan quedar bé la persona i llavors es busca que això no sigui així. I també aprofitem això, les hores de la posta de sol o de la sortida del sol per fer fotos quan és a l'exterior, o si no necessitem aportar llum externa, no?
Sí, o fer servir difusors per parar el sol, en algun cas, no?
Per parar,
perquè difumini la llum i no hi hagi una llum tan dura, perquè es noten molt les ombres a la cara, a no ser que busquis alguna cosa expressament que es vegi una llum dura i unes ombres dures al retrat, en aquest cas. I, de fet, és més fàcil potser controlar això amb estudi, en aquest cas, amb retrat, que no a l'exterior. A l'exterior has de tenir en compte molt també la climatologia, les hores de sol, tot, i si hi vols introduir paisatge, doncs has de tenir en compte els paràmetres també del paisatge que vam comentar l'altre dia. No?
Abans l'Ignasi Blanca parlava d'obertures de 2 a 8 en avall.
Bueno, això és el que t'ajuda amb aquesta profunditat de camp, no? Quan disparem a part de la focal també, perquè això també fa, no? El desenfoc que et provoca en el fons amb un 200 mil·límetres no és el mateix que amb un 50 mil·límetres, val? Però i la distància que tingui aquella persona del fons, val? Però a més, clar, no és el mateix si dispares a 5-6, que queda tot més enfocat, o 6-3, o 8, o F11, que queda tot enfocat, que això, com dic, a mi particularment no m'agrada tant, m'agrada més disparar a 2-8, 2.2, 1.8, obertures així per aconseguir major desenfoc al fons, no? I menys profunditat de camp.
Els dos Ignasis, Ignasi Blanca i Ignasi Pallissa, són membres de la Junta de l'Associació Fotogràfica de Moja, que amb comptagotes, amb timidesa, però alguna cosa ja ha començat a fer aquests darrers dies, però sí que ens consta que fa mesos, i no només en una ocasió, sinó més d'una, heu fet tallers específics dedicats a fer retrats.
Sí, hem fet retrats.
I quines conclusions n'heu extret?
De tot tipus.
Bueno, que és prou complicat. No és fàcil, a veure... Hem fet taller en estudi, és molt complicat controlar la llum, i menys si no ets professional, diguéssim, si ets aficionat, doncs mira, vas practicant i el que surti. I després hem fet tallers en exterior, sobretot en postes de sol i això, que fas contrallums i queden uns retrats molt, molt bucòlics, no, diguéssim, amb tot el fons allò taronjat i els cabells il·luminats a contrallum, que fan la transparència i això, doncs queda molt bé, però és complicat tot en general, no és fàcil.
Bueno, de fet, també hem portat gent a fer tallers, o sigui, no només els tallers que fem nosaltres habitualment, sinó també hem portat gent a fer tallers de retrat. De paisatge no n'hem portat ningú, però de retrat sí que n'hem portat diferents fotògrafs a fer-nos tallers, perquè és algú que potser la gent li costa més de practicar si no és amb una model i que... sap posar-se bé, no? Que és el que dèiem, que no és tan fàcil posar-te davant d'una càmera i vinga, que em facin fotos.
I com es conrea, com es pot desenvolupar aquesta sensibilitat per captar a la persona retratada amb naturalitat? Hi ha alguna manera, suposo, de crear un ambient de confiança, relaxat?
Sobretot és això, que tu confies en la persona confia en tu i es comporti amb naturalitat, amb normalitat i sense forçar. sobretot és això, que de vegades quan vols fer una pose o vols fer, ficar una cara, sense donar-te en compte, ho forces, no és la teva naturalitat, perquè et vols posar bé i ja no estàs posant la, el rostre ni l'expressió com seria naturalment, i es nota molt, es nota que aquella foto t'estan dient posa't així, posa't aixà, i estàs allà tibat com una mala cosa, no? Allà tieso, firmes, i no, la gràcia és una naturalitat, és el cos relaxat, i si hi ha confiança en la persona, doncs encara el pots guiar millor, i tot i així de vegades et trobes gent, a veure, que com que de vegades ens ve gent que ens fa de model que tampoc és professional, que a la millor venen allò per col·laborar i per això, és complicat, trobes gent que li costa també això, encara que hi hagi confiança en la persona.
Fins al punt segurament que hi ha retrats on la persona gairebé no reconeix, que és difícil de reconèixer la persona que hi ha en aquell retrat a vegades.
Home,
tan forçat que està a vegades.
No sé, jo crec que ens passa més amb la veu. Amb la veu sí que és algo que molt curiós a la ràdio i tal, però, sí. Però no sé, jo crec que en retrat potser no passa tant.
No tant.
O sigui, ha de ser una situació molt, molt concreta d'il·luminació i tal, diferent, perquè jo crec que aquella persona no es reconegui.
O de maquillatge.
O de maquillatge. Si habitualment
perquè també hem fet tallers de Halloween o coses d'aquestes, o de Carnaval, que clar, va tan maquillada la persona...
Està tan disfressada que...
Sí, llavors no sap qui és ningú, ni sa mare, per dir alguna cosa, no?
Abans comentava, doncs, aquestes definicions més o menys àmplies del que és un retrat, doncs, només una persona, un grup o animals, suposo que hi ha per complicar-ho, doncs, una persona amb un animal.
Bé, aquestes sessions...
La seva mascota...
Clar, aquestes sessions ara que la gent, els animals els té com més de família, doncs també és molt, molt habitual. Vull dir que això és normal. I amb això, volia fer un petit incís amb el que hem dit de la confiança, perquè m'ha vingut ara que tenim algun company que fa prebodes o casaments i de més, i
la típica situació queda... que tothom està disfressat i forçat, no?
Sí, però a més a més, clar, com dèiem això de la naturalitat, doncs de vegades queda amb aquestes parelles, queda abans per agafar una mica de confiança, no? Clar, poder no es coneixen, no? I aquell fotògraf, ostres, m'han dit que fa bé les fotos, tal. Clar, contracten i no els has vist mai, no pots anar allà el primer dia, vinga va, anem a fer fotos, no? I va, queden abans per agafar una mica de confiança i parlar i conèixer i què volen i què no volen, i perquè així trenques una mica el gel, perquè si no, clar, vas al dia de la sessió de preboda i ostres, què li agrada, què no, tot una mica més forçat i més tallat, no? Perquè costa més trencar el gel.
I amb l'encàrrec molt específic, perquè has de captar aquell moment, en el cas d'una cerimònia nupcial, està claríssim.
Sí, però normalment això, ja fas la preboda aquesta que es diu, que ja quedes amb els nuvis abans i fas una sessió així de... doncs això, de nuvis, no? Per abans del casament, i llavors també doncs això, ja entres una mica a conèixer-los una mica més per anar al casament ja amb la feina feta, una mica de confiança. Si no és complicat.
Qui diu casaments diu altres esdeveniments?
Sí, sí. Tot és el mateix. La gràcia també és allò, quan no els coneixes, és saber la personalitat que tenen, el caràcter, tot influeix a l'hora de veure com es desenvolupa aquella persona, a l'hora de fer-li els retrats i tot això, i inclús les poses, tot. Ja li estàs veient amb naturalitat, diguéssim. Ja no estan forçats perquè estàs en plan allò entrevista, no? Coneixent-los, i bueno, la gent es deixa anar més, no estan intimidats per una càmera al davant. Després ja, quan ja tens aquella confiança, llavors ja treus la càmera i endavant.
O moments com, per exemple, doncs, l'arribada d'un atleta, el que guanya la cursa, o aquell grup folclòric, doncs, que està fent una cercavila, captar aquell moment de retrat també és maco.
Bé, això, de fet, podria ser més fotografia social que retrat en si, val? I jo crec que això és més fàcil perquè normalment aquestes persones no estan pendents de tu ni de la gent, perquè estan concentrats en la seva cursa, en la seva activitat, no? Llavors és diferent. a lo que dèiem també una mica de la confiança, sé que amb altres autors, per exemple, que van a fer fotografies de se'n van de viatge i van a fer fotografies, doncs quan troben alguna persona autòctona i local, doncs deien que també això, doncs que has de parlar una mica amb ells, que no pots anar i et puc fer una foto, sinó que primer doncs has de parlar i agafar una mica la confiança per poder tenir aquella foto en la seva naturalitat i que no estigui allà forçat,
que no s'hagi imposat,
clar, forçat per deixar-se fer aquella foto.
Doncs Ignasi Blanca, Ignasi Pallissa, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres en aquest segon lliurament del Penedès en un clic, aquesta secció del Penedès en xarxa dedicada a la fotografia. Fins la propera per parlar més coses, per aprendre més, rebre més consells de com fer bones fotografies. Que vagi molt bé, fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
I amb Roy Orbison i aquest Ugorit arribarem a les 11 del matí. Notícies, una breu pausa i us apostem tota l'activitat de l'IEP amb Àngels Través.
Begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do it.